La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai que us descobreix la relació entre vida i música. El nostre protagonista d'avui és més jove del que és habitual. No està jubilat, però és músic, concretament director de cors, i coneix molt bé el món musical de la gent gran, ja que molta de la gent que canta els seus cors ho són. Coneguem Miquel Àngel Àries.
Els nostres protagonistes d'avui.
Soc el Miquel Àngel Àries, tinc 42 anys i soc de Barcelona. Em dedico plenament a dirigir corals. Corals de gent adulta. Tinc corals que tinc gent de des de 30 anys fins a 90 i pico d'anys.
Coneguem la seva història musical.
Quan tenia, no sé, aproximadament 5 anys. I recordo a casa dels meus padrins que tenien una joguina. Aquella joguina era un piano de cua. Clar, però per mi aquell piano de cua és que no era una joguina. Jo estava desitjant d'anar-hi per posar-me davant i tocar, però no com a joguina. Jo no sé què era, però ja per mi no era una joguina. I aquest és el primer record musical que tinc amb aquest piano de cua, amb aquesta joguina. Tindria 6, 7 anys. Jo era un noi que tenia una timidesa extrema. Jo era molt tímid, encara ho soc una mica. I recordo que els meus pares estaven una mica preocupats, lògicament. Em van apuntar a fer futbol, em van apuntar als Boy Scouts, em van apuntar a fer judo, i res. Jo durava 2-3 setmanes i jo, els pares, no vull fer això, no m'agrada, plorant. Fins que un dia, al col·legi, on feia l'IGB, va començar-se a fer una activitat extraescolar, que era de classes de piano. Em vaig apuntar i puc dir-te que des de llavors la música, en aquell moment, va canviar la vida. I aquí és on va començar tot, amb aquesta classe de piano setmanal. Doncs aquí va començar la meva feina i la meva manera, jo diria que la meva manera de ser, aquí va començar la meva vida. Doncs després d'aquestes primeres classes a l'escola, doncs la professora que anava a fer aquestes classes ja va veure que el Miquel Àngel destacava o li agradava d'una manera especial. I a partir d'aquí, aquesta professora va parlar amb els pares, aquest noi ha de començar a estudiar una mica més seriosament la música. Llavors vaig començar a fer classes particulars. El següent pas va ser apuntar-me a una escola de música del meu barri. Després va ser el conservatori. Doncs estaria amb uns 17 anys ficat de ple amb la formació musical al conservatori i també amb els estudis del batxillerat, quan un amic, el Francesc Pagès, de sobte em va dir: vols dirigir una coral de gent gran a Montcadi Reixac, al casal de Montcadi Reixac? Amb 17 anys em va costar moltíssim decidir-me i dir que sí, perquè, clar, jo pensava, però com un noi de 17 anys pot ensenyar alguna cosa a persones de 80 anys? Però, bueno, aquí va començar un altre punt d'inflexió molt important de la meva vida, que és el fet de començar a dirigir corals de gent gran i aquesta relació emocional i professional amb aquest grup de gent. I el que jo no pensava mai, que allò acabés. Jo en aquell moment no sabia si volia donar classes de música, si volia ser instrumentista, però no sabia que realment el que acabaria fent seria dirigir corals. jo el que trobo en aquest col·lectiu que diuen de gent gran és les ganes que tenen per aprendre. Potser perquè no han tingut doncs, aquesta ocasió de realment poder aprendre. El cas és que ara, quan s'apunten a fer solfeig, s'apunten a fer cant coral, tècnica de la veu, el que sigui, s'ho prenen amb una seriositat i amb unes ganes d'aprendre que moltes vegades la gent jove no tenim. La il·lusió que tenen sempre davant de qualsevol projecte. Per exemple, el curs passat, amb les meves 8 corals, que són en total 300 persones, el vam dedicar a fer fragments de sarsuela. I hem fet concerts i estem encara fent concerts per diferents districtes i barris de Barcelona. Però, clar, a part d'aquest projecte, doncs, també estan ficats en el projecte del concert que es fa anualment a l'Auditori, que l'organitza l'Ajuntament. Ara, avui mateix, els he explicat també un altre projecte que podrien estar dintre de l'òpera del Joan Martínez, l'home del paraigua. En definitiva, que davant de qualsevol projecte sempre s'ho pren amb una il·lusió i unes ganes d'aprendre, que això moltes vegades, repeteixo, la gent jove no tenim. No sé si és perquè pensem, la gent jove que tenim tota la vida pel davant, que ens ho prenem molt més relaxadament. Potser en aquests 20 anys que porto, 20, 22 anys que porto dirigint corals, doncs potser he dirigit 40 corals, segurament, sí. I en l'actualitat són 8 les corals que porto. Ara que estem parlant de corals, de gent que no sap música, en molts casos, gent que no ha cantat mai a cap coral, vull dir que arriba als 65 anys o als 70 anys i diuen, doncs mira, m'agradaria cantar. Amb tot això, jo sempre intento de trobar sempre la vessant més professional a el que fem. Com es busca aquesta professionalitat? Doncs disciplina en els assajos, les veus col·locades per les diferents tessitures de veus, els homes dividits en tenors i baixos i les dones dividides entre sopranos i contralt. Intentar abans de començar l'assaig fer una vocalització, treballar una mica la respiració, treballar la col·locació del cos, sempre dintre de les possibilitats de cadascú. Intentar fer com podria fer una coral professional, adaptada lògicament amb la gent que tens. Inclús quan fem concerts, doncs la manera de sortir a l'escenari, la manera de saludar, intentar saludar tots alhora, la concentració, no parlar a sobre d'un escenari, obrir la carpeta quan comencem una cançó tots alhora, una sèrie de coses que jo intento sempre que hi ha aquesta professionalitat. Tot això barrejat amb un tema humà. No només vinguem aquí a fer cançons i prou, que la gent també es conegui. Intentem de tant en tant fer sortides, excursions. S'ha d'intentar que el grup humà també es conegui, perquè moltes vegades arribar a un assaig 5 minuts abans i te'n vas 5 minuts després, doncs tampoc. Això no crea cap vincle humà. I és important per una coral i per les edats de la gent que estem parlant d'intentar crear aquest vincle humà. si no arribem a ser punt musical, doncs arribem a un punt més baix, doncs arribem a un punt més baix, no? Però sempre, com dic, amb felicitat. Els cantaires estan fent una activitat no professional, o sigui, és una activitat de salut mental i física. Per tant, han de ser feliços cantant, s'ha de ser feliç cantant, s'ha de ser molt feliç. Aquest és el principal objectiu, la felicitat cantant.
Res més ens quedaria per dir si aconseguíssim que, cantant, tots fóssim una mica més feliços. Veiem un aspecte més de per què cantant un cor ens fa vibrar.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Nosaltres tenim un instrument molt important, que és la veu, però és un instrument que no pot fer harmonia, és a dir, que només podem cantar una nota després darrere l'altra. I, en canvi, la possibilitat de crear harmonia, és a dir, de crear sons diferents que sonen a la vegada, això només es pot fer en una coral, no? Cantant amb altres persones. Llavors, aquesta sensació de formar part d'un grup que està creant en aquell moment un so que, a més, queda doncs, una vibració sonora, no? que t'impacta fins i tot físicament, és una sensació de plenitud, la persona se sent molt integrada formant part d'un grup i això és molt gratificant. És com fer una obra d'art entre diverses persones.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I el nostre protagonista d'avui també li vam posar al davant el compromís d'haver de triar dues de les seves músiques més estimades i va triar aquestes dues.
Una de les primeres cançons que jo vaig cantar quan jo era cantaire de la coral de l'Escola de Música La Guineu, del meu barri, d'on vaig néixer, de Nou Barris, una de les primeres cançons, i que cada vegada que la sento encara m'emociona moltíssim, és el Nigre Sum de Pau Casals. Érem una coral de 30 persones, nois, estem parlant de 14 a 15 anys, i mira, la sensació que em dona sempre aquesta cançó, quan la recordo, és de molta pau, de pau. No sé per què, però em recordo de pau i de felicitat juvenil, infantil, juvenil d'aquella època. Però em dona sempre una sensació de molta pau quan recordo aquesta cançó. Com qualsevol coral, aquella coral també doncs, preparàvem un repertori per després fer actuacions, però no sabria dir-te, no recordo ara realment en quin moment la vam cantar. Recordo potser més el moment d'assajar-la, de fer-la en l'assaig. A més, això va ser una de les primeres cançons i això, quan comences a fer música, doncs no saps fins a on arribaràs. I en aquests moments, quan estàs cantant una coral i comences a sentir l'harmonia de les veus, és quan també se t'obre un món de sonoritats que tu fins aquell moment no coneixies. T'impacta, i per això aquesta cançó, El Nigre Sum, la recordo i la recordaré sempre. Thank you. De música clàssica, recordo molt que a casa meva el meu pare posava molt el famosíssim bolero de Ravel. És una cosa com, dius, vinga, i una altra vegada, i torna a repetir, però té un crescendo tan fantàstic, vull dir que encara que sigui una repetició, és una repetició fantàstica i única. Al igual que quan es posava música més folklòrica, més la copla, es posava mentre els pares feien coses, o, per exemple, el meu pare cantant per Antonio Molina, això ho recordo moltíssim, cantar per Antonio Molina. Quan el meu pare posava alguna música clàssica, ja era diferent. Deia, Miguel Ángel, escucha esto. Ja era diferent. No era una música d'estar posada ja i que sonés, sinó ja posem una mica més d'atenció. I lògicament estava desitjant que arribés al final, vull dir que és que aquell final, aquell clímax final era increïble, no? Vull dir que era un subidón, subidón, subidón. Sóc del parer que arriba un moment que a mi em sembla que ja he donat tot el que podia donar i que potser és el moment de que vingui una altra persona per renovar o per ensenyar les coses d'una altra manera. I això m'ha passat sempre. No és que em cansi ni molt menys, mai em cansaria de la gent o em cansaria de la meva feina, que m'agrada molt, però sí que són cicles que amb una coral jo puc estar, no sé, 7, 8, com a molt 10 anys. Però arriba un moment que dic, jo crec que ja és necessari que vingui un altre director. Jo sempre ho dic, bueno, a mi m'ha tocat la loteria, ja fa anys, m'ha tocat la loteria, jo ho he vist molt feliç amb la feina que tinc. I a més poder, en aquests temps, poder viure d'això, d'una feina que realment et fa feliç, és això, és una meravella.
Sens dubte, poder treballar d'allò que ens agrada és sempre una gran sort. Si a més d'això, això que ens agrada és la música, doncs llavors és molt més que una gran sort. És la felicitat de posar la vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.